Ràdio Estel, Vademécum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Ha estat la setmana dels Oscars i més enllà dels vestits i pentinats de les estrelles, la salut també ha estat protagonista en la cerimònia d'aquest any. Concretament, les malalties mentals han estat les grans triomfadores d'aquesta darrera edició dels premis. L'Alzheimer i l'ELA, que és l'esclerosi lateral amiotròfica, han estat les últimes malalties en aconseguir un Oscar. Julianne Moore, com a millor actriu a Sempre Alice, i Eddie Redmayne, com a millor actor per la pel·lícula La teoria del todo, una emotiva obra que reprodueix la vida personal del físic Stephen Hawking. Tot i que l'Alzheimer s'ha dut al cine nombroses vegades, i ningú pot oblidar ni obviar el romàntic film d'El diario de Noah, és la primera vegada que la malaltia neurodegenerativa guanya un Oscar. Els que som aficionats al cinema veiem com aquest art de masses, que és el cinema, reflexa l'evolució i el tractament social de les malalties al llarg de la història. La sida, per exemple, compta amb dos Oscars en la història del cinema, amb 20 anys de diferència cada un. En va guanyar un l'any passat Matthew McConaughey pel seu paper a Dallas Buyers Club, una pel·lícula que narra la vida d'un cowboy texà, el que li diagnostiquen sida, i li donen tan sols un mes de vida. I recordem l'altra estatueta que va guanyar la sida, als anys 90, per la interpretació de Tom Hanks a la mítica i duríssima pel·lícula Filadèlfia, en la que un advocat homosexual era despedit de la seva feina quan els seus caps descobreixen que pateix la sida. Superrealista, el film reflecteix l'estigma social d'aquella època al voltant de la malaltia. Ens podríem passar hores comentant pel·lícules, algunes entranyables i mítiques, com Forrest Gump, sobre el retras mental i motor, Mejor Impossible, sobre el trastorn obsessiu-compulsiu d'un gran Jack Nicholson, o Living Las Vegas, sobre l'alcoholisme. I no podem obviar el càncer, que ha estat tema central de nombroses pel·lícules, també. Planta quarta, Quédate a mi lado, Ahora o nunca, El último regalo, Mi vida sin mí, o Coses que importan. Són les 6 i 17 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida. I fem ara un repàs al sumari. Comencem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, d'una nova investigació que promet en poc temps diagnosticar l'Alzheimer a través de biòpsies de pell, és a dir, a través d'un simple test cutani. I avui volem parlar també de nutrició, perquè, com deia Hipòcrates, l'aliment ha de ser la nostra medicina. I en honor a aquesta frase, i perquè fa temps que no parlem d'alimentació aquí al Vademécum, avui hem convidat a la naturòpata experta en nutrició, Josefina Llargués, perquè ens expliqui, per exemple, quins són els aliments de temporada més adequats per tal de fer front al fred. I per últim parlarem de bellesa i de cirurgia estètica i plàstica. El doctor Ramon Vilarrovira, reconegut cirurgià plàstic que ha intervingut a nombrosos famosos, entre els que destaca la mediàtica Belén Esteban, reflexiona sobre el concepte de bellesa i sobre com les operacions estètiques ens arreglen sovint, més aviat psicològicament que no pas físicament. El seu nou llibre, Cirurgia per a l'alma, del que parlarem. Parlarem amb ell d'estètica i de quines són les operacions més demandades avui en dia. Benvinguts al Vademécum.
InfoSalut. Al Vademécum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem amb el periodista, com sempre, Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda
Ignasi. Aviam, un nou estudi dona més dades sobre l'impacte de la malaltia cardiovascular en la dona. Sabem que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a Espanya i, tot i que es creu que afecta més el gènere masculí, la ciència ara confirma el contrari. Les dades de mortalitat s'igualen en homes i dones. I sembla ser que l'infart en la dona té pitjor pronòstic, ja que tarda més en ser atesa, perquè no és capaç de reconèixer els símptomes fàcilment. Es veu que les dones tardem més en anar al metge quan sentim els primers símptomes típics d'infart. Tot i que tant homes com dones tenim com a símptomes comuns el dolor al pit, al braç, al coll, a la mandíbula i a l'estómac, en la dona es caracteritza, a més, per la falta d'aire, la suor freda, les nàusees i el mareig.
I parlant de malalties cardiovasculars, una nova investigació mèdica de la Universitat de Finlàndia confirma que la sauna pot millorar la nostra salut cardiovascular, a més de fer-nos suar i aprimar. Els beneficis d'estar 10 minuts en una sauna un parell de cops a la setmana són diversos. Per exemple, incrementa la circulació de la sang, elimina toxines i millora l'aspecte de la pell.
Científics de l'Acadèmia Americana de Neurologia han descobert un test cutani que aportarà informació clau sobre malalties d'Alzheimer i de Parkinson. El treball mostra que les biòpsies de pell es poden utilitzar per detectar nivells elevats de proteïnes anormals que es troben en totes dues malalties. Fins ara, la confirmació patològica tan sols era possible a través d'una biòpsia cerebral. El descobriment assenyala la pell com a un potencial biomarcador que permet als metges diagnosticar i seguir també l'evolució de les malalties neurodegeneratives.
Els casos de tosferina s'han reduït d'un 25% a Catalunya des que ara ja fa un any es va començar a vacunar sistemàticament totes les embarassades després d'haver-se detectat una repuntada, un augment nou de casos i de morts. Ha anunciat la bona notícia aquesta setmana el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Antoni Mateu, que ha recordat que Catalunya va ser la primera comunitat que va implantar la vacunació preventiva contra aquesta malaltia, la tosferina, a embarassades.
L'Hospital Clínic lloga per 70 euros la nit una habitació individual a aquells pacients que no vulguin compartir-la. Durant l'any 2014, el passat 2014, el centre va facturar 6.000 estàncies que van suposar un total de 420.000 euros de beneficis. A l'edifici de la maternitat, que també depèn del clínic, és una pràctica habitual entre les pacients que acaben de donar llum pagar 70 euros per estar soles a l'habitació amb el nadó. Aquestes dades es fan públiques després de que el conseller Boi Ruiz anunciés aquesta setmana al Parlament que investigaria si els hospitals públics catalans ofereixen habitacions privades individuals cobrant.
Passejar per parcs o espais naturals cau bé al nostre organisme. Un estudi del Centre d'Investigació d'Epidemiologia Ambiental de l'Institut de Salut Global certifica empíricament que relacionar-se amb espais verds beneficia la nostra salut general i mental. La investigació ha observat que la presència d'arbres, per exemple, als carrers de la ciutat, és molt important, ja que el verd contribueix a reduir els nostres nivells d'estrès.
I experts austríacs han creat una nova tècnica que permet controlar una mà biònica a través de la ment, gràcies a que combina pròtesis robòtiques, trasplantaments musculars i nerviosos i l'amputació selectiva de la mà. Aquest avenç, publicat a la revista The Lancet, suposa un gran pas, però s'ha de perfeccionar, ja que aquestes pròtesis encara són molt pesades, sorolloses i necessiten constants reparacions. I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu.
Gràcies, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
Som el que mengem. És una famosa frase que segur han sentit moltes vegades. Fins a quin punt pot l'alimentació determinar la nostra salut o l'evolució d'algunes malalties? Consumir uns aliments o uns altres pot prevenir-nos de patologies? La salut reconduïda a través de la dieta i la nutrició és un tema que omple moltíssima literatura mèdica i que cada vegada amb més força la ciència recolza. Volem conèixer quins són els aliments més saludables i per això tenim avui amb nosaltres a una experta en aquest tema, la naturòpata, psicopedagoga i homeòpata, entre d'altres formacions, Josefina Llargués. Bona tarda, Josefina.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, Josefina. Primer de tot, volia preguntar-li com podem convèncer els nostres oients de que l'alimentació és fonamental per tal de millorar la salut.
Jo crec que és molt senzill. De vegades, amb hàbits molt senzills, ens adonem de com ens trobem, no? Per exemple, segurament tots els oients han comprovat que després de menjar-se doncs, una amanida, una verdura al vapor i una mica de proteïna animal, que mengi i cuinada d'una manera saludable, se senten d'una determinada manera i quan fan un àpat, per exemple, molt copiós, no?, amb postres dolços inclosos, doncs et sents d'una altra manera. Aleshores, aquesta pauta tan senzilla és bàsica per veure fins a quin punt el que mengem determina la nostra salut. I després hi ha proves tan fàcils com el que té, per exemple, mal de cap, mal d'estómac, problemes de pell, i habitualment pren molts làctics, deixa de prendre'ls uns dies i immediatament es troba millor. Vull dir, hi ha hàbits tan senzills o l'accés de blat, per exemple, també és una de les coses que genera moltes intoleràncies. Vull dir que si ens trobem malament hem de veure quines coses fem habitualment i fer petits canvis, i probablement nosaltres mateixos esbrinarem què és el que ens senta bé i què és el que no ens senta bé.
S'ha d'anar provant amb el propi cos. Suposo que, a més, cada persona li senten diferent les coses.
Sí, cada persona li senten diferent, però sí, és cert que hi ha coses que de manera bastant generalitzada afecten la salut i el benestar d'un nombre molt important, no?, de persones. Com he comentat, per exemple, el cas dels làctics o d'un excés de blat, són coses, o sucre refinat, són coses molt habituals que normalment, traient això, doncs, la persona pot millorar moltíssim.
Sí, suposo que, a més, per cada persona, bueno, a part d'aquests trets generals, recomanes uns aliments uns altres. Però per fer-nos un... Serà difícil, Josefina, però per fer-nos un llistat de la compra, quins consideres que són els aliments més saludables que existeixen?
Bueno, això ho sabem tots. El problema és que, a vegades, a l'hora de comprar tenim tants estímuls que vam posant a la cistella de la compra el que no toca, no? Jo prioritzaria sempre l'alimentació de temporada, de proximitat, això per descomptat, i no haurien de faltar a la nostra cistella de la compra doncs les fruites de temporada, perquè ens aporten vitamines, fibra, energia saludable, perquè el sucre forma part de la pròpia fruita. Després, verdures, hortalisses en general, especialment les verdures de fulla verda, perquè són molt riques, entre altres coses, en clorofila, que alcalinitza, oxigena, ens desintoxica, tonifica el nostre sistema immunològic. Tampoc haurien de faltar els grans integrals, haurien de deixar de banda el refinat, grans integrals. Millor no abusar dels cereals amb gluten i prioritzar, doncs, no sé, el consum, per exemple, d'arròs, de mill o de quinoa. Si mengem pa, que sigui integral, també, de com ho estem, també millor que de blat, perquè el blat genera més intoleràncies. Els llegums, és un aliment molt complet, que ens aporta carbohidrats, fibra, vitamines, proteïnes vegetals, per tant, no haurien de faltar a la nostra taula 2 o 3 cops per setmana. Fruits secs i llavors, rics en greixos saludables, concretament les de lli i xia, doncs, riques en omega 3. Bolets, també, com el xipaque o el maitake, que són els dos bolets dels que parlo el meu
llibre. El llibre, sí, és cert.
Sí, i que ajuden a tonificar el nostre sistema immunològic, i bé, qui mengi proteïna animal i consumeixi millor peix que més carn, doncs peixos petits. El peix blau és molt saludable, però tonyina, emperador, peix i espada són peixos molt grans que, per tant, acumulen més quantitat de metalls pesats. És millor prioritzar el consum de sardina, saitó, barat, peixos més petits, que també tenen mercuri, però amb molta menys quantitat.
I això és el que hauríem de sempre tenir en compte per menjar, que és el més saludable, però hi ha aliments per contra que ens poden perjudicar a la salut? Quins hauríem d'eliminar? Has comentat abans els lactis. Abans has comentat els lactis, com a aliments perjudicials
lactis, sí,
que hauríem d'eliminar.
Sí, sí. Bueno, els lactis, bueno, si no eliminar-los, hauria de lactis. Sobretot la llet. La llet, el sucre de la llet i la proteïna de la llet no costen de digerir. La millor forma de consumir-ho, doncs, seria en forma de iogurt o de quesis, un iogurt en quesis de tant en tant, no cal prendre en 3 o 4 al dia, perquè seria un excés. I estar fermentat, doncs, són de molt més fàcil digestió. Per tant, el que és la llet del tetrabric, aquesta és la que hauríem d'intentar evitar. El sucre blanc, per descomptat, i el sucre en general, el fet que sigui integral no vol dir que puguem menjar tot el que vulguem. Si un dia ens volem donar un petit caprici, doncs millor sucre integral, però el sucre blanc sí que l'hauríem d'evitar perquè són calories totalment buides i, a més, és molt dolent per la salut. I tot el que són farines refinades, en general, l'excés de carbohidrats, perquè actualment mengem moltes farines, amb totes les seves formes, no? I, per tant, això és font de malalties. Jo crec que aquestes 3 o 4 coses que he comentat serien les bàsiques que hauríem d'eliminar de la nostra dieta.
Josefina, i quins aliments hem d'incloure a la nostra dieta si el que volem és fer front al fred i millorar les defenses, per tal de no agafar la grip?
Doncs mira, sempre tornem una miqueta el mateix, no? Aliments, doncs, tot el reina vegetal és molt interessant. I com a prevenció, a part dels vegetals, jo destacaria doncs, un consum més elevat d'all, si pot ser cru millor. És una mica antisocial.
Sí, l'all cru és difícil, eh?
Sí. Però és un antibiòtic natural molt potent. El gingebre, les espècies, els cítrics, evitar consumir massa farines i làctics perquè són una font important de mucositat i genera molta més mucositat. Important estar molt ben hidratats, amb infusions, amb aigua, els refrescos hem de tenir en compte que no és aigua, per tant, els hauríem d'eliminar. Regular també el funcionament del budell, menjant suficient fibra a través de verdures, de llegums, cereals integrals, les llavors de lli, són molt riques en fibra. I bàsicament això, no cal tenir en compte masses coses, però aquestes coses bàsiques són importants. I una dieta doncs, que no carregui els òrgans i que tinguem la capacitat doncs, de respondre no, davant de les agressions de l'hivern.
Mm-hmm. Josefina, què opines de les dietes anticàncer i els llibres com els de la doctora Odile Fernández? Bueno, de fet, vostè ha escrit un llibre com els dels bolets Shiitake, Maitake, en la prevenció de malalties com el càncer.
Jo crec que aquests llibres estan molt bé. El de la doctora Odile és un llibre molt, molt complet i molt interessant. Ella ho fa des del punt de vista de que ella, abans era una persona que no cuidava massa la seva alimentació, tot i que és metge, i després va veure, doncs, arrel de del seu problema de salut, doncs, ella va fer el tractament convencional, però després va veure doncs, que l'alimentació, per estudis que va mirar i va investigar, que era molt important. Aleshores, jo crec que és un testimoni de primera mà doncs, que l'alimentació ens pot ajudar moltíssim. No? Jo crec que bueno, cada vegada estem més en compte de la prevenció. Ara, precisament, en el 5è seminari d'alimentació global conscient, vaig donar una xerrada sobre la importància de l'alimentació en la prevenció del càncer.
Sí.
Jo crec que és molt millor prevenir que curar.
Sí,
i tant. I una bona alimentació ens prevé moltes malalties, no només el càncer, sinó moltes altres malalties. Per tant, a més, menjar bé és un plaer, perquè et trobes millor, tens més energia i et sents molt millor. Vull dir, no és un càstig, no? Hauria de ser un plaer. L'important és doncs, que qui no mengi massa bé vagi fent petits canvis sense desviar-se, i quan has assolit una etapa, doncs passes a la següent.
I anar canviant hàbits
exacte,
a poc a poc.
Exacte, anar canviant hàbits mica en mica, més que fer una dieta un mes i després tornar al teu, no? Sinó canviar hàbits i ara per vida.
Molt bé. Josefina Llarguer, psicopedagoga, homeòpata i naturòpata, amb diversos llibres sobre alimentació publicats i amb Consulta Barcelona. Gràcies per haver estat amb nosaltres explicant-nos com portar una vida més sana.
Gràcies, Eva.
Bona tarda, Josefina.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Edicions Sant Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
En què consisteix la bellesa? Què fa que trobem una cara maca o lletja? Podem ser més bonics si passem per quiròfan? Pot una rinoplàstia o un lipolifting comprar la nostra felicitat? Cirurgia para el alma és el nou llibre que acaba de publicar el reconegut cirurgià plàstic Ramon Vilarrovira, director de l'Institut Vilarrovira de Cirurgia Plàstica i Estètica de la Tecnon a Barcelona. En aquesta obra, el doctor, conegut mediàticament per haver operat a famosos com a la mediàtica Belén Esteban, entre d'altres, reflexiona sobre els cànons de bellesa actuals i la part més emocional i psicològica de la medicina estètica. Mentre alhora el llibre també explica anècdotes de les seves pacients a la consulta i ens confessa com es cuida ell mateix. Bona tarda, doctor.
Hola, què tal?
Bona tarda. Primer de tot, doctor, m'agradaria preguntar-li per què creu, tal com diu el llibre, que la cirurgia estètica és una medicina psicològica.
Sí, perquè passat els anys jo m'he donat compte que la majoria de persones venen no per frivolitat a operar-se de cirurgia estètica, sinó venen per dos o tres o quatre raons, hi ha diverses, però les tres bàsiques, una és perquè tenen complexes els fan patir, i llavors demanen, pues no, vinga a fer com aquell que passava per ahir, m'agradaria millorar el meu aspecte o la meva cara o el meu cos, i el que tenen és un complex de pit, gran, petit, o d'una panxa o d'un gluti o d'un nas. Llavors, aquests complexes és una de les principals coses que ens demanen, i això és psicològic total. Una altra és l'autoestima. L'autoestima, moltes persones la tenen molt baixa, poden estar guapes d'entrada i dius, però si és molt maca aquesta persona, si està molt bé, què es vol fer? Però té l'autoestima per moltes raons psicològiques, fins i tot psiquiàtriques a vegades. I l'altra és que la gent no ens agrada o no agrada envellir. I l'envelliment a partir dels 50-60 anys ho porten molt malament, i hi ha qui ho accepta, hi ha qui se sent frustrat i no porta... Bé, i tot això ha fet pues, que durant 25 anys he pogut tindre i veure que el que no canvia per dintre, encara que li faci cirurgia estètica, no aconsegueixes un resultat òptim.
Vaja. Molt bé. O sigui que els complexes i l'autoestima baixa no se soluciona passant per quiròfan.
Moltes vegades sí i moltes vegades no. És dir, això es té que parlar, i jo m'he adonat que el tema bàsic és que moltes vegades, si no equilibrem la part externa, que és la que nosaltres pues, oferim als cirurgians plàstics, si no podem i aconseguim equilibrar la part interna, realment no es logra el resultat que volem. I evidentment pues, això m'ha fet pensar moltes vegades de que nosaltres som psicòlegs, la medicina que estem fent no és una frivolitat com a vegades sembla per les revistes i esta s'ha operat i la gent parla d'una manera que ens deprecia molt l'actitud i els metges que som i que tractem és un malalt per nosaltres, encara que és un malalt psicològic, no és malalt d'enfermetat enfermetat greu, però sí. Realment som psicòlegs i moltes vegades psiquiatres.
Volia també definir una mica els patrons de bellesa que el llibre se'n parla. Per fer-nos una idea, què defineix el concepte de bellesa? És a dir, què determina que una persona sigui concebuda com a bonica o no, o lletja?
Sí, en primer lloc hi ha un impacte inicial que dura 3, 4 o 5 segons, que mai sabem exactament què és, però dius, ostres, que guapa, o com m'atrau, o que bonica, o que bonic, perdó, estic parlant femení, però en masculí és el mateix.
Sí.
Després, evidentment, hi ha coses com són les simetries, és a dir, la gent més simètrica pues, ens agrada més, la gent que té un conjunt d'estructures ben equilibrades a la cara, al cos... que en pocs segons ens donem compte que està equilibrat. Aleshores, aquesta harmonia, això és lo maco, és com a vegades pues, una posta de sol, diries que et prens mides, no, però dius que maco, no?
Sí, és perfecte, no?
Ens emociona. Sí.
Sí.
Molta bellesa és una mica... Però després, si parlant o veient a la persona maca i al cap de 2 minuts o 3 o 5 de parlar, per dintre veus coses que dius no està bé aquesta persona... Llavors comença a baixar els punts, entens?
Doctor,
els punts, vull dir, de l'emoció, sí.
Sí. Volia preguntar-li quines són les operacions més demandades, en general.
Mira,
I després concretar per homes i per dones.
Sí, per dones. Per dones, les tres coses que més ens demanen és realment el pit. Després, en general, el cos, la liposucció, és una intervenció en què la fem a tot arreu del cos. Llavors, la liposucció és també el pit i la liposucció són les dues operacions més. Llavors, ja van en tercer lloc pues, la cara, les bosses dels ulls, també el nas, la papada... Però, bàsicament, aquestes cinc són les operacions... Bueno, i després la panxa. La panxa, després d'haver tingut fills, l'abdomen, reconstruir-lo després de un, dos o tres embarassos, també és molt sol·licitat. Aquestes són les 4 o 5 operacions. Això la dona. I a l'home és les bosses, el cabell i també la liposucció. Les bosses vol dir que la parpella és els ulls, que no l'ull ben bé.
Sí, em sembla que l'operació es diu
blefaroplàstia.
Sí. Exacte. Sí, el nom és una mica complicat. És una operació que últimament ha crescut moltíssim, tinc entès.
Mira, moltíssim perquè és ràpida de fer, amb una horeta o menys està feta. Realment els resultats, si estan ben feta l'operació, que normalment pues, és una operació que tothom que tingui un mínim d'experiència la fa bé, i després econòmicament també no és un tema que tinguin que deixar molts diners, perquè es pot fer fins i tot ambulatoriament.
I els resultats suposo que són...
Molt bons. És una intervenció molt agraïda en aquest sentit, i és potser la que, si tingués que agafar una, de dir, és que quasi fins i tot més que el pit. Perquè el pit poses un implant, després tens que anar fent seguiments al cap de 5-10 anys, la persona canvia... En fi, però vaja, també, el pit també, la mamoplàstia, que li diem,
sí.
Amb els tres aspectes, perquè es pot augmentar, es pot pujar, es pot reduir...
El llibre parla de perfil de pacient dona. que n'hi ha de tres tipus, i comenta que les dones més grans, a partir dels 60 anys, ja no se solen intervenir quirúrgicament.
No, sí que se solen, però és diferent, anem-li a dir, ja no és complexa, i moltes vegades ja no és autoestima, i és això de l'envelliment. A partir de 50 anys, la gent s'opera per tindre aquesta sensació de sentir-se i veure's davant d'un mirall o davant de la gent més jove. Mm-hmm. No volen tampoc coses espectaculars, però no, sí que s'opera, però, per exemple, menys que s'operen més de la cara, a partir dels 50 anys, i en canvi les liposuccions i el pit és més de gent de la primera edat. Si, suposant que hi hagi com una primera part de la vida i una segona, per dir-ho d'alguna manera, pues la primera part, que és fins als 45-50 anys, pues és més el cos. I a partir... Bueno, la blefaroplàstia sempre, les ulleres. I a partir dels 50 cap endavant, pues és més la cara, fem bastants liftings és això de tensar la cara i posar-li greix i rejuvenir.
Molt bé. Com valoren una cirurgia que està ben feta? Com podríem medir l'èxit d'una operació?
Sí, una cosa molt important és que quedi natural. I què vol dir natural? Pues que no sembli que s'ha operat. Sí, només ho sàpigues si ensenyes les fotos de com estava abans.
Clar, que la gent et digui, ostres, et veig millor, no sé què t'has fet.
Que bé que et veig, ostres, que maca, bé, t'has aprimat, o no sé, t'has canviat el cabell. I, tu, si vols, no ho diguis, però diguis, mira, m'he fet una cosa de cirurgia estètica i no es donen compte que m'he operat. Això és realment l'ideal, és la valoració 10. Encara que l'operació no sigui valorada pels mateixos tècnics que som nosaltres, els cirurgians plàstics, que diguis, home, podies haver fet això, l'altre, però això és la part tècnica. Però la satisfacció real moltes vegades és molt difícil, no és medible, és únicament, per això dic, és interior. És de dir, que bé que em trobo des que m'he operat. Sí. Això l'ànima, perquè jo he posat l'ànima, volguem dir que tenim que arribar a l'interior, si no, no serveix de res, la carrosseria. Tenim que fer, comparat amb un cotxe, no? Pues carrosseria i motor. Si fas una carrosseria molt maca i el motor no funciona, ja no sé què vas a fer, a passejar amb la
carrosseria. No arribes enlloc.
Exacte.
El llibre també dedica un capítol a una nova tendència en estètica, en cirurgia plàstica, l'alça, que és la cirurgia íntima. Ens pot explicar breument en què consisteix i quan les dones es plantegen intervenir-se?
Mira, cada vegada més, jo demà organitzo un curs internacional, precisament aquí a la Tecnon, i fem cirurgia... Lo de íntima, bueno, no sé què vol dir íntima, perquè de la xella també seria íntim i el cul, no? Bueno, es diu així, a mi m'agrada...
Es diu així, no?
Què?
Es diu així,
però perquè, bueno, perquè la gent s'entengui... Però en realitat és cirurgia dels genitals, genitals femenins, genitals masculins. Els genitals femenins tenen que estar també equilibrats. No pot ser un... Diràs, què em dius ara? Pues sí, un clítoris no pot estar caigut, té que estar en el seu puesto. Uns llavis, hi ha llavis majors, llavis menors, doncs no pot ser que estigui en desequilibri. Hi ha molta dona que té uns llavis menors que li surten com si fossin dues orelles pel mig de la vulva. I la vagina, després d'haver tingut un, dos o tres nanos, està com oberta i es pot rejuvenir. Això les dones. I els homes, doncs, moltes vegades són complexes de sentir que només tenen un testicle, o que es veuen el pene molt petit, o que el tenen, no petit, el tenen normal, però molt estretet, com un bolígraf. Doncs això que dius, i això passa, doncs mira, i passa, i la gent, precisament per la intimitat, no sap que es poden arreglar aquestes coses i tenen tant valor, i per què no, que un nas o una boca, pues els genitals femenins i masculins. És dir, bé, això va un augment, encara està amb un 8 o 9%, en el nostre cas, d'operacions que fem, comparativament amb els pits, però cada vegada va creixent més, perquè la gent té menys pudor i parla amb molta més tranquil·litat sobre això.
Molt bé, moltes gràcies, doctor Ramon Vilarrovira, per haver-nos acompanyat aquesta tarda i parlar-nos de cirurgia plàstica i estètica i del nou llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Jordi Carretero, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda. Salut!